Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb la peregrinació de Pasqua. Quan ell tenia 12 anys, pujaren a celebrar les festes com era costum. I passats els dies, quan tothom se'n tornava, el noi es quedà a Jerusalem sense que els seus pares se n'adonessin. Pensant que anàvem altres de la caravana, feren la primera jornada de camí. Al vespre, el buscaven entre els parents i coneguts, i no el trobaren. L'endemà se'n tornaren a Jerusalem a buscar-lo. El tercer dia el van trobar al temple, assegut entre els mestres de la llei, escoltant-los i fent-los preguntes. Tots els qui el sentien estaven meravellats de la seva intel·ligència i de les seves respostes. Els seus pares quedaren sorpresos de veure'l allà i la seva mare li digué: «Fill, per què t'has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia». Ell els va dir: «Per què em buscàveu? No sabíeu que jo només podia ser a casa del meu pare?». Ells no comprengueren aquesta resposta. Després baixàvem ells a Natzaret i vivia sotmès a ells. La seva mare conservava tots aquests records en el seu cor. A mesura que Jesús creixia, avançava en enteniment i es guanyava el favor de Déu i dels homes. Paraula del Senyor. Jesús, tot i ser, segons la nostra fe, el Fill de Déu, ser Déu fet home, va créixer, va avançar en enteniment i així es anava guanyant el favor de Déu Pare i dels homes. Jesús va créixer. Aquell Jesús que va ser concebut en el si de Maria, que era invisible, que era petitíssim, aquelles poques cèl·lules que començaven a donar origen a un ésser humà. Aquell Jesús infant que veiem a Betlem, feble, indefens, com tot nadó. Aquell Jesús era realment, ja des del primer moment, Déu, el Fill de Déu encarnat. Però alhora era realment un de nosaltres. I per tant, com nosaltres, va haver de créixer i anar avançant amb enteniment i anar-se fent cada cop més segons el pensament del Pare, de Déu. I aquest creixement de Jesús, on es produeix? Es produeix en una família. Es produeix en la relació entre Maria i Josep. Avui, celebrant la Sagrada Família, contemplem, meditem sobre la relació humana més excelsa, més paradigmàtica que hagi pogut existir al llarg de la història de la humanitat. En aquesta relació de Maria amb Josep, amb Jesús enmig d'ells, en aquesta relació triangular entre aquestes tres figures especialíssimes, podem veure, podem intuir quin tipus de relació el pare té amb el fill i el pare i el fill tenen en l'Esperit Sant. La Sagrada Família de Natzaret és el reflex, és la icona humana de la relació trinitària, de la relació que hi ha en Déu mateix. Nosaltres, com a éssers humans, fets a imatge de Déu, no som res fora de la relació. I som una cosa més aviat deformada si vivim de manera deformada, equivocada, les nostres relacions. No és que siguem persones que ens posem en relació, sinó que som persones precisament perquè existim en la relació. I només en relacions d'amor serem allò que Déu des de sempre ha pensat que siguem. Com sabeu, jo he viscut molts anys a Orient, a l'Àsia, al Japó, i allà, en aquella part del món, està molt clar que tot existeix en relació. Hi ha cultures mil·lenàries, a la Xina, a l'Índia, al Japó, a Corea, a Vietnam, que subratllen, accentuen que tot ha d'estar en una gran harmonia i que tot està en relació. Aquí, a Occident, quan dic aquí vull dir doncs Europa, les Amèriques, en aquesta nostra cultura, precisament perquè el cristianisme ha subratllat que cadascun de nosaltres estem creats a imatge de Déu, que cadascú de nosaltres som fills de Déu, i això és una cosa molt bona, que la nostra cultura hagi fet seva de la fe cristiana, per una altra banda, això té un punt feble. Això ha provocat un gran individualisme. Ha portat no a un personalisme en relació a considerar la persona pel que és en la relació amb els altres, sinó a considerar com a valor absolut els drets individuals de la persona. I a la nostra cultura, fixeu-vos-hi, és tot per garantir els drets individuals. Però nosaltres, com a éssers humans, no som fonamentalment individus. Som persones necessitades de relació amb els altres, necessitades de ser estimades, ajudades, sostingudes, acompanyades i capaces de servir, acompanyar, ajudar, estimar. Fixem-nos doncs ara un moment quin tipus de relació tenien Josep, Maria i Jesús en aquests extraordinaris 30 anys de vida amagada de Jesús a Natzaret. Tres grans personatges que cadascun podria haver volgut afirmar el que ell era. Jesús, Déu mateix, tot i ser un nen, hagués pogut dir, escolteu que tu, Maria, ja ho saps, com vaig néixer, com vaig ser concebut en el teu si, i tu, Josep, també ho saps, que no sóc fill teu. Per tant, atenció, no us vulgueu passar a fer-me de pares, que sóc jo el que aquí ha de manar. No. Ho veiem aquí. Diu que Jesús baixà amb ells a Natzaret després d'aquest episodi i vivia sotmès a ells. Vivia a viure com a fill. Ara bé, aquest episodi que hem llegit avui també diu una cosa molt important. Jesús vol fer veure a Maria i a Josep a través d'un fet concret que, d'acord, ell viu sotmès com a fill. Aparentment no passa res al voltant. Fins als 30 anys Jesús no va fer res d'especial. Era el fill del fuster, el fill de Maria, i va fer de fuster i va fer el que feien els nens, els adolescents i els joves d'aquell petit poble. Però ell sempre era a la casa del pare. Hem sentit que li diu a Maria, tot preguntant-li la Mare de Déu, per què has fet això? Per què ens has fet petit any? I Jesús els diu, perquè em buscàveu. No sabíeu que jo només podia ser a casa del meu pare. Això és un símbol. Jerusalem és la ciutat santa. El temple és el lloc on habita el Senyor, és la casa de Déu. I Jesús vol fer entendre a Josep i a Maria que, d'acord, aparentment ell és el seu fill, està allà sense fer res d'especial, però que ell sempre està a la casa del Pare, sempre està en relació de plena unitat amb el Pare, és una sola cosa amb el Pare, com dirà després de gran als seus deixebles. El Pare i jo som una sola cosa. Per tant, atenció, no oblideu que cadascú de nosaltres ha de fer la voluntat del Pare segons allò que el Pare vol per cadascú. Jo faig la meva, que ara és fer de fill i fer aquesta vida anònima i senzilla, però no deixo de ser el fill unigènit del Pare. Maria, davant de Josep, hagués pogut dir: ei, que jo sóc la mare de Jesús, tu no hi tens res a veure. Per tant, potser que jo tinc la veu cantant a la família. En canvi, veiem Maria, que conservava totes aquestes coses en el seu cor, ens diu l'Evangeli, i que no viu sotmesa al seu marit de manera servil, sinó que fa la seva part a la família, deixant que Josep faci de pare com li tocava. I ben segur que Maria s'estimava Josep amb tot el seu cor, que confessem, que creiem a la tradició de l'Església, que Maria és verge, que va ser verge sempre, que no va tenir relacions amb Josep, no vol dir que no s'estimava Sant Josep. Era la seva esposa. Amb quina tendresa, amb quin afecte, amb quina delicadesa Maria, ben segur, va fer sentir el seu amor a Josep, el seu espòs, lluny de tota passionalitat, lluny de tot egoisme. Maria, doncs, que fa de mare, que fa d'esposa, que és el cor de la casa, com tota mare i com tota esposa, i fa possible que Jesús vagi creixent, i fa possible que Josep faci el que li toca fer. I mirem per últim la figura de Sant Josep. Que bonica! Aquest home just que sap estar al seu lloc, que sap que ell no és el protagonista, que el protagonista és Jesús, el que sembla que fa menys, perquè és el més petit, el que no li toca fer res d'aparentment important a la societat. En canvi, ell té consciència que la seva missió és la de custodiar, la de vetllar per Maria, per Jesús. I ho fa des del primer moment. Des del moment que s'adona que Maria està en estat i que si ell fa un pas en fals, la pedregaran. I acull Maria com a seva esposa i s'ha acabat. No? Des del moment que han d'anar a Betlem i no troben lloc per estar, és Josep que troba el lloc perquè Maria pugui tenir Jesús. Les persecucions de seguida d'Herodes, els llargs anys viscuts a Natzaret. Ens imaginem la bona mort de Sant Josep. Els evangelis ja no ens en parlen a partir de la vida pública de Jesús. Vol dir que probablement va morir abans. Resumint, la Sagrada Família de Natzaret crec que ens indica moltes coses, però ara en voldria subratllar dues. Una és el respecte que hem de tenir els uns cap als altres en allò que representa la nostra singularitat. Tots som diferents i sobre cadascú de nosaltres hi ha un pla amorós de Déu únic. Mirar-nos amb aquests ulls, mirar-nos amb els ulls que Josep mirava Maria, que Maria mirava Josep, que Jesús mirava Josep i Maria. Reconeixem que damunt de cadascú hi ha un designi amorós únic del Pare. I per tant, ajudar-nos que aquest designi d'amor, aquest projecte d'amor es vagi realitzant. I segona cosa, doncs, veure que aquesta relació de Josep amb Maria, que feia possible que Jesús s'hi trobés còmode entre ells dos sempre, és la relació que nosaltres hauríem de tenir com a model per totes les nostres relacions i especialment per la relació entre cristians. Jesús va prometre que on dos o tres estaríem reunits en el seu nom, ell hi seria allà, enmig nostre. Josep i Maria, en la vida amagada de Natzaret, van tenir sempre entre ells Jesús. Això també és possible espiritualment a les nostres famílies, en les nostres relacions. Jesús no es veu, però realment es fa present entre cristians que es respecten, que s'ajuden, que s'estimen, que estan units en el seu nom. Que pugui ser, doncs, la festa d'avui de la Sagrada Família una ocasió per augmentar la nostra consciència de ser pensats des de sempre per Déu amb una singularitat d'amor, per tant, que això ens faci néixer el desig de portar a terme aquest projecte d'amor de Déu sobre nosaltres i que en les nostres relacions realment visquem amb aquell amor que es vivia a la casa de Natzaret.